S'abrir la pàgina.
A Barcelona no es podia fer PCR perquè vaig telefonar i hi havia molta llista d'espera. La primera hora que m'adonaven era a partir de dia 8 de gener.
Arribam a les 8 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Molt bon vespre i benvingudes a totes i tots. Això era i no era, un programa prescindible per a gent imprescindible, sempre endavant, sempre amb bon ànim i amb l'objectiu de fer-vos somriure una estoneta. Són les 8 i 5 i començam amb moltes ganes i energia. Els comandaments, Miqui Fiol. El programa d'avui se'l volem dedicar al fracàs. El fracàs, què és el fracàs? El diccionari diu que el fracàs és l'absència d'èxit. Però, per exemple, en John Fitzgerald Kennedy va dir que l'èxit té molts de pares, però el fracàs és orfe. O el filòsof Herbert Hubbard deia sobre el fracàs: un fracassat és un home que ha comès un error, però que no és capaç de convertir-lo en experiència. O Jorge Luis Borges, que deia: hi ha derrotes que tenen més dignitat que una victòria. Joana Castell.
Hola, hola.
A la teva vida, has tingut més èxits o fracassos?
Ostres, jo de vegades he tingut sempre la sensació d'estar com en un estat potencial, saps? Com de no arribar a, sinó que poder, però no arribar a. Això, Pentura, pot ser considerat un fracàs, tot i que estic més en la línia del nostre convidat d'avui, que seria més aviat com a... No ho desvelaré.
Ara no ho desvelaré. Però què pensa el nostre convidat d'avui del fracàs?
Ah, sí? Vols que t'ho digui? No vols que ho adelanti?
Una pinzelleta molt ràpida.
Bueno, jo crec que està en la línia de que el fracàs és relatiu.
Clar, i això jo et volia dir. La percepció teva, personal, de la teva vida, és de fracàs? És d'èxit? O és un michi-michi?
Ostres, depèn del punt de vista en què ho miri.
El teu, te demano pel teu.
Bueno, el meu punt de vista pot ser variable, afortunadament. De vegades he sentit
molt bé,
que fracassava,
bueno,
però...
Sempre és galega, molt bé. Sí. Què tenim pel programa d'avui, Joana Castell?
Avui, com has dit, xerrarem de fracàs. I per fer-ho, tindrem a l'autor del llibre Teoria optimista del fracàs, que nom Ignasi Giró, que ens atendrà des de París.
París. Friso per escoltar-lo. Abans he de saludar a l'home que té un insecte que du el seu nom, Xavi Canyelles. Hola.
Hola.
Estàs bé? Correcte. Apolini.
Digui, don Rodrigo.
Apolini, mire, li he de dir una cosa. No tinc bones notícies.
Què passa?
No tinc bones notícies. Passa que la setmana que ve serà el nostre darrer programa.
Oh, de l'any. No, de l'any no.
De la història. Per sempre. De l'això era i no era.
Bé, Pentura, passarem a la tele.
Això espero.
M'agrada l'optimisme, no? Crec que no. Em sap bo, no? No sé com dir-ho. Em sap greu, perquè li posava tanta il·lusió a vostè.
Quina pena, amb les fotocòpies, lo bé que sortien. Miri, tot grapadet, tots els guions.
Se podrà dur la fotocopiadora a casa seva, Pentura.
No ho crec, pesa molt. I a més és de...
Bueno, segur que trobarà qualque cosa a fer.
Sí, hauré deixat amb el meu oncle.
Com el seu oncle? El seu oncle que té bo?
Se m'ha escapat. Bé, sí, tinc un tio que té molt d'amics.
I què fa aquí?
És que sí, mem, si ara jo li dic que tinc un tio que té bo, tothom me farà la pilota a mi per aconseguir coses.
Jo no ho crec que tingui. No crec que tingui un tio que tingui bo, perquè si no, què faria de becari?
Perquè me proposa feines que no m'agraden. Me va dir, mira, te puc enxufar uns grans magatzems i jo no m'agrada.
Bueno,
ja vull fer feina aquí.
Fent fotocopis, clar que sí, home.
No, fotocopis no, mitjans audiovisuals.
Mitjans audiovisuals,
sí. Bona productora a nivell nacional, o internacional.
Vostè demani, que ara venen els Reis.
Sí.
Bueno, ara li demanarem. Però anem un moment a veure què ha passat a la darrera hora de l'actualitat. 11 i 2 minuts del matí ha començat oficialment l'hivern, l'estació més freda de l'any, encara que fa bon temps, no ho pareix de vegades. Sembla més tardor, Joana?
Sí, quasi estiu estrany, però estiu. Les hores de llum duraran ara tan sols 9 hores, Rodi, a causa de que l'hemisferi nord està més allunyat del sol. Això me deprimeix, jo, no sé tu. Però jo segueixo igual perquè el dia continua durant 24 hores.
Això sí, això és un fet. Per cert, demà, dimarts 22 de desembre, el Teatre Reial de Madrid acollirà una vegada més la celebració del sorteig de Nadal.
Bien.
Tot i que per primera vegada en la història ho farà sense la presència habitual de públic a causa de la pandèmia, Joana.
El sorteig començarà a les 9 del matí, després d'haver posat 100.000 bolles de números.
Sí,
i que, 1.800...
Que no caigui... L'any passat varen caure un parell al terra, després va... No sé si recordes que va haver una
no,
mica de...
No, no ho recordava, però
sí,
tens
sí,
raó.
Sí, sí.
No, espero que no hi hagi aquest... altercats aquest pic. I 1.807 bolles, exactament, de premis dins els bombos. Sent una d'elles la grossa... en castellà, el gordo, que si te cau damunt...
Sí. Sempre ha volgut saber quina sensació té un d'aquests nins del Col·legi de Sant Ildefons mentre està allà, sabent que tot el país està pendent de la seva veu, del que fa amb la olleta. Però per això, qui millor que una nina, una alumna del Col·legi de Sant Ildefons, Ana Maria Hernández, que participarà en el sorteig de demà. Hola, Ana!
Hola, buenas tardes a todos!
Hola, hola, Ana. ¿Qué tal?
Bueno, no te risa.
Vostè sedu...
¿Eh? Es que soy de Madrid.
Ay, vaya,
no
justamente.
Sé, no entiendo gallego.
Vaya. No, que digo que se trae el traje puesto, o sea, que usted
sí,
hace de su oficio bandera, ¿no?
Vaya,
hablando así.
Ya te digo. Bueno, ¿cuál es la pregunta?
Sí, quería preguntarle que si está nerviosa porque, bueno, se acerca el gran día.
Estoy muy nerviosa para mañana. A las 9 de la mañana ya empezará.
¿Y qué preparación recibís?
Bueno, pues la verdad que desde octubre estamos ensayando.
¿Desde octubre solo?
Sí, estamos ensayando, tenemos diferentes edades y estamos allí. Preparados, ensayando con bolas de corcho, que son de broma, porque las de verdad cuesta mucho.
Claro, eso quería preguntarte, Ana.
Sí.
¿De qué material están hechas las bolas?
Están hechas de madera de ébano lisa. Cuando se caen, rebotan.
¡Ay, horror!
Se ha traído una.
Son muy antiguas, ¿no?
Sí, del siglo XVIII.
¿Son las mismas?
O 19, no lo sé.
Sí.
¿Sí?
Caray.
Pero uno con el tiempo, Joana, yo me imagino que mal temps habrán perdido algunas.
Yo diría que
se han ido perdiendo algunas de estas bolas.
Yo les traigo un número 18, mire.
¿Para nosotros?
No, me la devuelvo, solo para que lo veáis. Lo veis, está muy gastada.
A ver si faltan porque usted las va cogiendo.
No he cogido ninguna bola de madera.
Cuando habla con normalmente,
sí.
¿Siempre es así?
Sí.
Sí.
Bueno, no, a veces sí, a veces no, depende.
Si, por ejemplo, la llama su madre en casa,
claro.
Y usted no puede ir, ¿cómo le diría?
No, en estos momentos estoy estudiando, no puedo venir a la merienda.
Qué contentos deben estar en su familia.
Ya, mis vecinos más.
Ya, me imagino.
Pero vivimos ahí al lado de las Cibeles. Y
sí.
Me tienen afuera en un balcón y grito hacia afuera. Durante el confinamiento me tocó gritar y la gente estaba ahí entreteniéndose con mi voz, ¿sabes?
Ah, fíjese.
Y también, por ejemplo, cuando las noticias las digo, por
¿sí?
ejemplo, dice, y salgo a la ventana y digo, ahora mismo en la tele, Fernando Simón dando el parte. Y la gente lo sabe y van a su casa y ponen la tele.
Ostras.
¿Puedo guardar la bola?
Puede guardar
guarda la bola,
se la puede llevar y la devuelva al bombo.
Chula, chula.
Sí.
Ya me he duchado para mañana.
Ya está preparado.
Ya me he duchado, sí. No voy a dormir de nervios.
Claro. Y ustedes no deben poder jugar a la lotería, ¿verdad?
No,
supongo que es incompatible.
No, nosotros no podemos porque sería una trampa.
Ana, eso quería preguntar. El año pasado hubo polémica con
sí.
el tema de unas bolitas que cayeron
Se
al
cayó.
Suelo. Luego las pusieron un poquito
hizo.
Así. Sí. ¿Y hay tú que estás, digamos, metida?
No, sí.
¿Hay algún tipo de
cosa imán, dudosa? No tiene un imán.
¿No?
Bueno, porque antiguamente no se podía poner imán dentro de la madera. Y no se puede. Aunque tuviera un imán, pues la madera no es conductora y no es como... ¿Habéis estado en Madrid?
Sí. ¿En Madrid?
Bueno, pues en Madrid tenemos muchos locales de estos de juego que están trucados, ¿sabes?
Uh-huh.
Carambolas, tómbolas y esto que gira, la ruleta. Pero las bolas estas no.
Ay, ahora me ha venido a la cabeza la canción de Marisol, La vida es una tómbola.
La vida es una tómbola.
Bueno.
Yo no había nacido, pero mi mamá me lo pone porque me dice que cuando era pequeña lo miraba.
Ana, claro, estaba predestinada
a
usted.
Una muchísimas, niña que la explotaron.
Ana, muchísimas gracias. ¿Quieres despedirte de nosotros de alguna manera especial?
No, mira, me guardo la bola, que sois catalanes y sé que la...
Sí, no te fíes mucho.
No soy catalán.
No somos catalanes, pero algo tenemos por
ahí.
Yo
soy de Madrid.
Nos conquistaron los catalanes.
Yo soy de Madrid.
Ana, mucha suerte mañana.
¿Has estado en Madrid?
Mucha suerte mañana.
La Puerta del Sol siempre está en sombra y nunca tiene puerta.
Ah.
Adiós.
Mi niña más rarilla.
Hasta otro día.
Joana.
Sí, mira, con que estéis.
Hi ha un altre premi també, aquests dies.
Un altre premi?
Sí.
Sí, quin premi? El Premi Nadal?
Sí, i qui penses que podríem, amb qui podríem xerrar d'aquest premi?
Home, jo el que crec és que com que estem parlant de Nadals, sí. Nadals així, aquí sí. Tenim un Nadal il·lustre, no? Qui te sona que pot ser?
Rafael Nadal.
Evidentment.
Molt ben
evidentment.
Portat. Segur que ja has contactat amb ell, el tenem...
Per descomptat.
No, per descomptat.
Està
no?
Al telèfon.
Ben. Rafael?
Bueno, sí, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, com sempre, per confiar en jo i...
Ai.
Bé, jo crec que els premis de Nadal són el mateix, no? Se'ls guardo. Són sinònims.
Són sinònims?
El que se diu de Nadal perquè se fa per Nadal. I,
però qui és Nadal primigeni, vostè,
no,
supos, no?
Bé, a vegades que... perdó. És un ginatge bastant antic que fa referència a la nativitat, no? Jo crec, a vegades que vaig estar allà en el seu moment i després ja no sé més.
I vostès a casa seva, amb aquell ginatge que tenen, al Nadal deu ser una festassa, no?
Sí, bueno, a vegades que és una bona festa. Allà a Manacó som molt tradicionals. Menjàvem,
molt
tradicionals.
Molt tradicional.
Menjàvem porcella, rostida, sempre assegurada amb mafre. I a part d'això, a vegades que s'ha de dir sempre que és un Nadal bastant normal, bastant... I ara mateix la xisca, que se n'ha amb un altre nom, pues, que s'ha canviat el nom.
S'ha canviat el nom,
pues,
no?
S'ha canviat el nom, Meri. Però bueno, jo crec que ja que s'ha humil, no? I que s'ha respetat tot.
The Merry Christmas.
No, Merry Christmas no, és Merry...
Merry...
The Merry en anglès, supòs.
Merry per allò.
Sí, per allò.
Bueno, ara Merry Nadal.
I bueno, sobretot és que...
Si no el perd, no se perd aquí, no?
Ah, bé, escolta, bueno.
Bueno, Rafael, te volia demanar una cosa. No, estàvem xerrant ara amb una de les nines del Col·legi de Sant Ildefons.
Sí, ho he escoltat,
sí.
No,
i jo et demano, tu que tens sempre una opinió tan equilibrada de
tan
tot,
humil,
no?
Clar,
sí, tan humil. Seria possible que les bolles del Premi de Nadal fossin pilotes de tennis?
Les bolles.
Bona idea.
Les bolles.
Ah, no, perquè és que ja, jo quan vaig ensollar té... Una boia és una boia, és una boia, i una bolla és una bolla. O sigui, si una bolla és una bolla, i si una bolla és una bolla. Però bueno, a vegades que les bolles de tennis a dins del bombo no hi cabrien, perquè tenen un diàmetre molt més gros, a part que reboten, són de caucho, forrades de terciopelo groc. I, perdó, o que la fofi, depèn de com se digui, perquè si fossin negres no se veurien, no sobretot a les fosques, no? Tot i que no fan partits de vespre, sinó que la fan sempre de dia, però en la tira batida con la granate i el color fofi pues, fa bon contrast i jo crec que bueno, que se podria mirar de viceversa, no? També si se pogués jugar un partit de tennis amb bolles de fusta, doncs... Pues,
seria difícil, no? Difícil,
no? Demana-li, Joana.
Ho tindria difícil. Sí. Això li volia demanar. Vostè ha sentit abans la nostra convidada, no?
Sí, l'escoltada va fer que... mal d'hora, perquè que... la duim a Manacó i la veritat és que tothom sortiria per dir amb vos.
Sí, no?
No l'aguantaria.
Però jo me demanava, podria vostè provar a jugar un partit cantant
bé,
com els nins
sí,
de...
Sí, no, la veritat és que jo sempre he estat bastant allà no, per cantar i jo sempre m'agrada molt... tema de... més de cridar, no? de cridar més. Això és el que feien els tenistes.
Sí.
Cada vegada.
Faci una mica més.
No, sí, és a vegades que... És... Clar, és l'únic de part del món que se crida.
Sí.
No, ningú bueno, pensa els futbolistes cridant. Imagini's allà... Tothom allà crida.
Home, els futbolistes...
Però no criden d'aquesta manera. Gol! I tots cridant.
Gol! Criden
sí,
a tope.
Vocalitzen.
Sí, vocalitzen.
No, és gol. Saps?
Sí, no gemeguen, vaja.
No gemeguen, exacte. La veritat és que...
Però podia bueno, fer-ho tipo... Sí. Senyor de fons?
Ara, per exemple... He fotut una pilota de... Ara cap a l'esquerra i ara cap a l'altre. D'acord, aquesta és que no sortiria. Ja dic que...
Gràcies, Rafel.
Moltes gràcies a tots. Una bona pesprada.
Gràcies.
Que vols donar molt d'anys.
Gràcies.
Sí, això esperam.
Joana, què més tenim?
I de... Bé, una setmana més tenim el nostre amic Salvador Illa, ministre de Sanitat d'Espanya, que està molt estressat i mostra
sí.
tots molt contents.
Ho està passant malament perquè durant la seva salutació als Reis d'Espanya va ser escridassat, li van demanar la dimissió, metges que el critiquen perquè no estan d'acord amb ell. Bé, se l'està girant feina. Com
pobret,
diuen,
pobret. Tanta sort que nosaltres sempre el calmam, el tranquil·litzam i li donam sempre aquest punt d'alegria, no?
Tens ganes de xerrar amb ell.
Sí, té molt de ganes.
Salvador Illa, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, como siempre, los lunes, desde el mes de marzo, que casi desde el mes de marzo, el tiempo pasa muy rápido, hay que tomarlo filosóficamente, me estáis llamando para saber las cosas del estado y de cómo está todo, ¿no?
Se está fraguando aquí
sí.
una...
Se está fraguando, exacto, se está fraguando, sí.
Yo tenía una pregunta muy importante,
sí,
he sentido dir, bueno, se sabe que hay una conjunción Saturn-Júpiter
sí.
en
bueno.
els astres, en aquel momento preciso.
Bueno.
¿Cómo afecta això ara mateix al que está pasando?
Sí, es un tema de bolas, es un tema que he tenido en cuenta, porque mañana, como bien habéis comentado, está el premio de luz de este gol de la Navidad, que es un tema de bolas, acabáis de hablar con Rafa Nadal, que es un campeón de bolas, pero es que yo ya estoy hasta las bolas, porque resulta que el otro día estábamos yo, en los pasamanos, los políticos, los ministros de España, de este país, porque soy catalán, pero ante todo soy español, y además de esta democracia, de este Estado de Derecho. Entonces, yo fui a saludar a Felipe, a su Majestad Real Felipe, que es más alto que yo, que ya es decir, pero yo soy alto, pero no es mucho más. Y entonces, mientras estamos en el pasamanos, las personas allí, el público asistente, llamándome y gritándome, diciendo, Illa, dimisión, dimisión, Illa.
Y vos no está de acuerdo, ¿no? No está
Estoy de acuerdo en que las personas se pueden expresar. Estoy de acuerdo en que las personas pueden decir lo que quieren. Estoy de acuerdo en esas cosas, pero es que llega un momento que ya estás hasta el colmo, porque resulta
que le echan en cara que sea usted catalán.
Claro, sí, a veces me echan en cara, y porque no hablo catalán, porque si es que lo hablara de estas ya me echan, pero vamos, me atan con una cuerda y filosóficamente hablando me estiran y me sacan de la Moncloa y donde sea, tú.
Aquí se diría sí. que califican un vaixell de rejilla.
Un vaixell o lo que sea, pero es que el otro día mi esposa me dice, mira, Salvador, sálvame, llámame, mírame a la ventana. Mira qué está pasando. Y entonces, afuera estaba un montón de personas manifestándose en contra mía, o en contra o a favor, porque yo ya no sé si están a favor o si están en contra.
Está despistado.
De personas, Illa, Illa, queremos mascarilla, como si el gobierno tuviera que regalárselas.
Y
escolte tú, eso no toca.
¿Y vos qué pensás la gente que dice que el mallorquino es catalán?
Hombre, pues eso son... Pero vamos a ver, usted me quiere desmontar las cosas. Estas son personas que dicen... Que hombre, pues claro, pues que los catalanes, pues por supuesto, ni el salamanqués es madrileño, ni el venezolano es brasileño, es que son cosas así.
¿Y usted? Xerra catalán molt bé,
però diciendo,
xerraria una mica de mallorquí?
Sí, no sé, pero otra cosa que yo quería decirles también es que también me dice mi esposa, Salva, mira estos otros, había otro grupo que me decía, Illa, Illa, queremos jeringuilla, pero por favor, nosotros no podemos regalar las vacunas, las jeringuillas. Tened en cuenta que estas cosas no se pueden hacer.
Señor Illa,
dígame, señora.
Todo lo que rima amb el seu
linatge... Hombre, por eso me han puesto ahí de ministro. Pues yo soy filósofo, yo no tengo nada que ver con la medicina. Pero a mí yo soy con mascarilla, con jeringuilla, con varilla y todas esas cosas.
Y altres, sí.
Sí, no se'n pipitam.
Anem un moment. I no sé si que me decía usted de Saturno y esas cosas, pero es que Saturno, no sé yo a dónde vamos a llegar. Hasta Saturno o hasta mucho más, o hasta Plutón, que lo dicen que no es planeta.
Anem a escoltar uns anuncis i tornem tot d'una.
Sí, ja hi està, sí, no?
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Bones festes.
Penta. Cara a cara.
Adrià, ara mos posarem cara a cara. Una prova que consisteix a lligar paraules entre tots dos.
O sigui, hem de dir una paraula que comenci amb ses lletres en la qual ha acabat l'anterior. Per exemple, si jo dic pensar, tu pots dir sarcoplasmàtic o sarcomatoses, si vols.
Molt bé, començant per sa paraula premis. Preparat?
Temps.
Premis.
Misteri.
Riures.
Resposta.
Tàctica.
Cantades.
Desconcert.
Certesa.
Salten.
Tèntol.
Tèntol, un concurs amb totes les lletres. Cada dimarts a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Tèntol.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Per així que no havia d'arribar mai aquest moment tràgic en què el Mallorca perdés. Sí. Winter is coming, el Mallorca.
Lo que hace falta al Mallorca es más mentalidad ganadora, más psicología. El VAR está en nuestra cabeza. Nunca nadie ganó un partido quejándose.
Nunca una excusa nos hizo ganar un partido. No hay
como el... La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal. Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Continuem amb Això era i no era, són les 8:26. Sona la melodia, la sintonia, Joana, de la teva secció. Què tens per nosaltres?
Ara que el gener quedarem sense programa, sí. Rodi, anem a parlar del fracàs. Per què no? D'on ve la paraula fracàs? Fracàs o errada? Ve de l'italià fracassare. Derivat del llatí frangere, que vol dir rompre, estavellar-se.
Uf, quin mal, com sí, aquell coet. Sí, fa dues setmanes varen llançar un coet
amb un satèl·lit
espanyol i va fotre per avall.
Si ja ho vàrem dir.
I la setmana passada també una altra cosa va despegar, per avall, rebentar.
I d'així mos estavellarem nosaltres. També en són sinònims destrossar, esmicolar, però paradoxalment sempre hi ha hagut genis de la creació que varen tenir l'acollida que mereixien.
Per exemple, Joana?
Per exemple, un pic varen acomiadar en Walt Disney amb l'argument de que li faltava imaginació. Que trobau? O d'en Fred Astaire, un executiu va arribar a dir: no pot cantar, no pot actuar, és una mica calb, pot ballar un poc.
Quina cosa d'Iglesias se'l van treure del cor o de petit.
Ah, sí? Mira tu.
Bona vista, eh?
Bona vista.
No sabia tota aquesta persona que selecciona, molt bé, no?
Sí. Però això queda esperança. El nostre programa Aventura no està tan malament. De totes formes, hi ha molts artistes famosos que varen fracassar en vida.
Això és ben cert. Jo he llegit que en Hitler volia ser pintor, aquarelista, en Mussolini, novel·lista, i en Stalin tenia tirada per la poesia. Però tots se varen frustrar, i clar, fruit d'aquest frustrament, ja van tornar un monstre per contrarrestar. Sí.
O artistes com en Van Gogh, per exemple, que va triomfar...
Se va tallar una orella.
Triomfar després de mort és doble fracàs. Eh?
Sí. Van Gogh no va vendre ni un quadre en tota sa vida. I després el quadre més car del món va ser Los girasoles de Van Gogh. Bé, en Faulkner deia que un artista és una criatura impulsada pel mateix dimoni. Algú capaç de robar, de matar, o del que sigui, per tal d'aconseguir el seu propòsit creatiu.
Com està Paulini,
Això explica l'impuls creatiu de tots els altres, no? De l'estat d'en Hitler. Però, mireu, de vegades el fracàs amaga una segona oportunitat. Per exemple, al segle XIX, Napoleó III va crear una exposició alternativa al famós Saló de París, amb totes les obres que el jurat havia refusat. Es deia Saló de Refusé i va donar peu, ni més ni manco que el moviment impressionista en pintura. Allà varen arribar a exposar pintors de la talla de Manet o d'en Cézanne.
Això és interessantíssim i és una història molt bona que jo no la coneixia i que està molt bé. Que en aquesta exposició, podríem dir, de perdedors, varen sortir aquests genis.
Exactament. O sigui, sempre hi ha una oportunitat amagada darrere el fracàs. Tu, Rodi, vares escriure un llibre sobre el fracàs, no es verà? Anomenat El plaer de fracassar.
Correcte. I efectivament va ser tot un fracàs.
Com va néixer la idea d'aquell llibre?
Ah,
ara em posa puesta de presentador.
Me fa un perro verde. Quina,
ostres, quina emoció. Que bé.
Com va néixer la idea? Mira, aquell llibre el vàrem escriure a mitges amb el guionista Javier Bizarro. És un dels millors guionistes que hi ha a Balears. I, bueno, i era una manera també de riure, de, no, de trobar una part simpàtica,
sí.
Podríem dir, de les coses que no van bé, no?
Sí, sí, ja me passarà el Word.
I de veritat, penses que darrere del fracàs se pot convertir en un plaer, el fracàs?
Jo dic una cosa, que és que entre el que tu ets i el que t'agradaria ser, tot aquest espai que hi ha enmig, allà és on està l'humor. Entre el que ets i el que t'agradaria ser, enmig està l'humor.
Carai, m'has deixat de pedra ara. M'has deixat sense paraules.
Una pregunta. El llibre va acabant convertint-se en obra de teatre interpretada per Ramon Aranguera, no?
Aranguena.
Aranguena. Què tal?
Que li falta la dièresi.
Sí, és que ara ho llegia perquè he fet fotocopi. Un moment aquí. Va, a punts. Què tal l'experiència amb Aranguena?
Bé, òbviament l'obra de teatre va ser un fracàs, però ho varen passar bé, va ser simpàtic.
Moltes gràcies.
Jo ara li volia demanar a vostè, que m'ha fet aquest perro verde, ara li volia jo fer una petita mini pregunta
a
vostè. Vostè, Apolini, sí, becari, però vostè té un grapat de màsters, té una carrera, jo crec que té més d'una carrera, no faig... Crec que potser fins i tot té un doctorat, que no ho posa al currículum perquè no vol... vol amagar-se,
dit en altres paraules,
un home culte, 50 anys i pico, el tenim aquí de becari, es considera un fracassat?
Home, depèn de com se miri, perquè clar, per una persona pot ser un fracassat i per una altra persona no, això depèn de com se miri. A més, ha de tenir en compte també que no aconseguir una meta no vol dir no fracassar. Per exemple, jo tenc un amic que volia ser capellà i no ha aconseguit ser capellà.
Ah, això és un èxit.
No? Prement des de petit, ja jugava misses i això, i no volia ser capellà. Però després resulta que és un professor d'autoescola molt bo. I clar, és una eminència com a professor d'autoescola, té la seva molta voluntat, molta paciència. Però clar, se sent un fracassat perquè no va aconseguir ser capellà.
Què troba vostè que la gent, que molta gent amb moltíssima titulació, com és el seu cas, no pugui trobar feina?
La veritat és que...
demostri.
És que una cosa, trobar feina o tenir feina o que te'n donin no va associat. Jo som de l'època que després va sortir l'FP. I tot i ningú volia fer FP, formació professional, perquè eren uns fracassats. Però resulta que van estudiar això ara, avui en dia, són els que tenen empreses de fontaneria, de fusteria, penisteria, etc.
De construcció.
En canvi, jo conec metges i això, que estan en l'atur, o que són totalment... que no. Eh? I a més també... Sí, això és així, però ja...
Bé, molt interessant, però aquí realment... jo trobo que som aficionats... Crec que és el moment de demanar-li a un expert en el tema de fracassar.
Sí.
O sigui que anem a xerrar amb l'Ignasi Giró. Continuem en directe a IB3 Ràdio, són les 8:33 i ara des de París ens atendrà un home amb un currículum professional tan extens que necessitaríem dos programes per explicar-ho. Tirem d'ell, farem una petita pinzellada, que és llicenciat en Ciències Físiques, tot i que ell es defineix com a físic creatiu. Ha col·laborat com a creatiu i director d'innovació amb alguna de les marques comercials més reconegudes del món. L'any passat va irrompre amb un llibre titulat Teoria optimista del fracàs, a on xerra en profunditat del fracàs. Ell és Ignasi Giró. Benvingut, Ignasi.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. Ignasi, la primera pregunta és obligada. Tu has fracassat sovint?
En sèrie, sí, sí. Hem fracassat. M'agrada molt que m'heu presentat com un expert en fracassos. Això, veus, això ho considero un èxit, no? Que algú pugui considerar un expert en fracassos.
Realment, pel teu to de veu veiem que sí, però t'ho haig de demanar. Es pot ser optimista davant del fracàs?
Bueno, quina gran pregunta. A veure, aquesta pregunta és com una pregunta que aquesta trampa que darrere té mil portes amagades, no? És tot molt relatiu, no? D'entrada jo crec que s'ha de revisitar la definició de fracàs, perquè ara mateix treballem amb una idea de fracàs que fa que el 99,99% de la població mundial fàcilment caiem en el calaix dels fracassats. I això vol dir que aquesta definició, aquest termòmetre amb el qual ens estem mesurant, no funciona. Després també, clar, la meva aventura personal és al voltant de com gestionar, doncs, el que tradicionalment definim com a fracàs. El truc 1, diguem, la solució que jo he trobat és revisitar aquests escenaris amb una mirada molt més optimista. I l'optimisme depèn de tu. Després, bueno, hi ha coses que no. Clar, aquest any, per exemple, no? A mi em pregunten molt i rebo missatges de gent que ha llegit el llibre posant Mèxic, en fi, una miqueta per tot arreu, i em pregunten a vegades, no? Oye, qué mala suerte sacar el año, sacar el libro en el año del virus, del confinamiento. Y altres persones em diuen, es justo el año en el que más falta hacía un libro así, claro. ¿No? I clar, veus, doncs, de repente li dones una volta al mitjó i trobes amb que algo que era un desastre resulta que potser és l'ideal que podia haver passat, no?
I per què, o sigui, què t'ha passat a tu per tenir aquesta necessitat de donar-li la volta al concepte de fracàs? A nivell personal t'ha passat alguna cosa que t'ha fet reflexionar al respecte?
A veure, no tinc una història en concret, a vegades, no? Molts llibres d'aquests d'autoajuda, que jo els critico molt, perquè trobo que són molt... intenten donar respostes des d'un pedestal i jo no intento convèncer ningú, eh? Jo comparteixo les meves veritats, el que jo he trobat, i si amb algú l'ajuda, fantàstic. Però en el meu cas és més una successió de coses, no? Jo sempre he tingut un interès per intentar fer, explorar, inventar, dissenyar, i a la vida és inevitable, en pic que fas servir les mans i et poses a produir, a fabricar, et trobes amb la frustració de que el que acaba passant no és necessàriament el que tu havies previst que passés. I el confrontar-me amb aquesta frustració, ja des de molt petit, clar, vaig haver de començar a buscar respostes en aquesta sensació. I després, bueno, també he sigut emprenedor, he llançat alguns productes, i clar, és que això és com pujar una muntanya, no? Quan puges, la trompada és més forta.
Clar, si arrisques...
Clar, i és necessari, jo he necessitat trobar respostes per gestionar-ho, sobretot sortint de cada aventura amb ganes de seguir-ho fent, de seguir-ho intentant. Clar. Perquè el gran fracàs no és que llencis alguna cosa i no funcioni. El fracàs és que per una trepitjada deixis d'intentar-ho. Això és el fracàs.
Clar, efectivament. Perquè tu, que ets científic, estàs mirant una mica dins la teva pàgina web i se pot trobar, sí, que com a científic li has donat aquest enfocament en el llibre de tens com a teoremes, postulats, lleis, sí, no? I parlant en relació a el que deies, en un moment parles de la teoria del dolor i de la il·lusió, com que el dolor és proporcional a la il·lusió invertida en el projecte que ha fracassat, no?
Sí. Clar, perquè tampoc podem enganyar-nos. És a dir, a veure, si tu inverteixes il·lusió en un projecte, quan el projecte arriba un moment en el qual no surt com tu t'esperaves, ja sigui una relació d'amor, ja sigui una empresa, ja sigui un viatge, el que sigui, que tu, o cuinar, o preparar un pastís, no? Quanta més il·lusió hi posis, si arriba un moment de frustració, hi haurà un dolor, hi haurà una emoció negativa. La qüestió és quins filtres pots posar tu allà enmig, no? Jo una de les aventures que sempre explico, un dels moments més difícils de la meva carrera va ser quan havia aconseguit vendre un producte a gent de tot el món, havíem aixecat cèntims, estàvem a punt de fabricar-lo, i em vaig trobar que no era capaç d'entregar el producte per mil problemes tècnics, que això seria tres programes. Bueno, doncs, en un moment d'angoixa total, trec la guitarra i, mira, jo de jove donava concerts de cantautor, em poso, em sembla que us l'han enviat, la cançó.
Sí, 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 tenim una sorpreseta final.
No sé si ara estic fent un spoiler.
No, està bé, està bé. Serà un fracàs d'entrevista, no et preocupis.
Fantàstic. Todo el plan funciona.
Sí.
Doncs, bueno, de repente vaig compartir d'una manera inesperada la meva situació, em vaig despullar i li vaig dir a la gent, mireu, no me'n surto. I aquella situació, que hauria sigut un desastre total, de sobte es va convertir en una construcció de vincles amb desconeguts, que ja no ho són, que van rebre el meu missatge, em van enviar missatges d'ànims, em van ajudar i em van acabar acompanyant i esperant durant 2 anys fins que el producte va estar acabat.
Uh-huh.
Era la mateixa situació que ara te la podria explicar com el moment més dur de la meva carrera professional i en canvi ara el recordo com un dels moments més macos.
Uh-huh. Clar.
És a dir,
clar, el punt de vista, en canvi el punt de vista també tot canvia, no? Aquesta, la perspectiva de que és el fracàs.
Sí, sí, a veure, ojo, perquè hi ha una miqueta la fal·làcia del pensament positiu, que el pensament positiu ho pot solucionar tot. Hi ha molta gent venent milions de llibres amb aquest engany, perquè per mi és un engany. Tenim problemes sistèmics. Si vols que una persona sigui feliç, escolta, assegura't que tingui feina. Vosaltres he vist que teniu un becari de 50 i pico,
sí,
no?
Sí, presente, senyor Giró.
Encantat. M'encanta vostè. M'encanta.
Sí, moltes gràcies.
Perquè això sembla que és una broma, però és una broma molt dramàtica, també.
No, no és cap broma. Jo fa anys que faig màsters, estudis, i a més, a partir dels 45 ningú te vol contratar, per molt bo que siguis.
Efectivament. I això no ho soluciones amb pensament positiu.
No.
Això ho soluciones donant en compte de que n'hi ha milers com tu impulsant un canvi de mentalitat i tractant de buscar solucions corals.
Fent una revolució.
Bueno, no sé si fer la revolució, però en qualsevol cas ser conscient que el problema no el tens tu sol. Jo quan hi ha hagut èpoques, pues, la vida tens èpoques bones i èpoques dolentes, no? Hi ha èpoques que et surten nòvies per tot arreu per fer projectes i hi ha èpoques que passen els mesos i no et contesten i envies un mail i 10 i 50. I clar, en aquells moments a mi el que més m'ajudava era prendre consciència que jo no valia menys ara perquè no em contestessin que quan em feia una pilota 10 persones per setmana i que com jo hi havia moltes persones, no?
Mm-hmm.
En fi, que hi ha problemes que puc canviar. L'actitud és fonamental, no dic que no. Però també és just dir-nos, escolta'm, tenim una sèrie de problemes serios, el Covid per mi és una oportunitat, sent un gran drama és una oportunitat també perquè de sobte tots ens hem trobat tancats.
Uh-huh.
I clar, hem estat obligats a viure una espècie de fracàs general, uh-huh. No? I clar, hi ha una necessitat de mirar cap a dins obligada, de la qual també poden sortir coses bones.
Sí.
En fi, és tot una mica contradictori.
Senyor Giró, bé, jo som el becari mateix d'abans.
Encantat.
Sí. També això de fracàs o no depèn dels altres, depèn dels altres. I li posaré un exemple. Jo som un friqui, i vostè sabrà si és un poc friqui com jo, que ara ha tingut molt d'èxit la sèrie de Star Wars de Mandalorian.
Ah.
Sí, ha estat una cosa boníssima, que les pel·lícules que s'han fet en el cinema varen ser un fracàs. Però, clar, és la gent, és el públic que ho ha percebut d'aquesta manera i ha fet que sigui un èxit. Per tant, depèn sí, dels altres, no d'un mateix.
Ah, és clar, perquè què vol dir fracassar? Jo sempre a la gent li pregunto què vol dir ser un fracassat?
Jo puc posar exemples.
Ah.
Sí. El pos.
Un, el manco.
Per exemple, la setmana passada un coet va fracassar perquè el varen enviar no pilotat,
sí.
I va arribar i havia d'aterrar una altra vegada per recuperar-ho complet, no? I no, i en els pocs metres, pam, a rebentar. Això és un fracàs de l'operació.
Home, però pensa una cosa, Paulina, això és un procés perquè aquests coets hauran d'enviar molts.
Exacte.
Perquè finalment hi hagi un que ho pugui fer. És part d'un procés d'aprenentatge.
Exacte.
Ja, però va ser un fracàs.
Bueno, a mi, en el fons, jo he arribat a un punt que fracàs, èxit, són dues paraules que per mi són quasi la mateixa i senzillament, depenent de la conversa i de la persona, algunes persones sé que es refereixen a el que jo entenc un èxit, algunes a el que jo entenc un fracàs. O sigui, per mi són conceptes que estan junts, és com una mateixa taronja que talles en dos. Al final, jo sempre tinc tres grans eixos, no? Que dic, les persones...
Espera, me deixi apuntar. Tres grans eixos. Primer, les persones.
Les persones, persones, com he enriquit la meva red personal arrel del projecte, de l'experiència, de l'aventura que he viscut.
Sí.
El segon eix és tots els fracassos, les coses que he fet malament, que he après d'aquestes coses per evolucionar com a persona, que per mi és el sentit de la vida que té molt amb això. Aprendre. I la tercera, molt, aquest becari, molt atent, eh?
Sí, és molt.
Està prenent nota, Ignasi.
Està prenent nota.
Sí, la primera, les persones, la segona, que he après, i el tercer...
I el tercer és la contribució, les coses que han deixat, no? O sigui, el meu pare sempre deia que hi ha dos tipus de persones al món. Les que es veuen a si mateixes com una peça independent i les que es veuen com una part d'algú. Jo això ho he traduït a dir que és millor no estar en la cultura de l'ego, sinó en la cultura de l'ego. Si tu et veus com a part d'algú, un dels teus objectius és deixar el món una miqueta millor, ni que sigui, que no estigui massa pitjor de com te'l vas trobar, no? Bueno, doncs això és l'últim eix, no? En què he contribuït? He deixat alguna cosa, he deixat una cançó, he deixat una poesia, però no fa falta que siguis famós. Si ho has deixat compartint-ho amb la teva família, amb tres amics, i allò és un record, això ja és una contribució enorme al món. O sigui, és que no... La diferència entre un president d'una multinacional o d'un país i un taxista galàcticament és mínima. O sigui, tots contribuïm al valor global. Almenys aquesta és la meva vida.
Ignasi, què és això que dius de la llei universal de la relativitat del fracàs?
Ostres, ara sí que me pots escriure.
Està molt bé. A veure, perquè clar, al llibre jo faig una mica de trampes, però has dit que soc científic, clar, vaig estudiar físiques, però no m'he dedicat a la ciència, no? Encara que al meu padrí li faria molta il·lusió perquè ell sí que és científic de debò.
Però tens mentalitat científica.
Tinc una part, sí. La física el que fa és que t'estructura molt al cap. I jo he agafat aquesta llicència, diguem, quasi poètica de la idea dels teoremes i els axiomes per postular algo que era molt subjectiu i poètic, si vols. Llavors, la relativitat del fracàs, al final, és una mica tot el que estem dient ara. Un event que ara et sembla un fracàs, si el deixes estar només deixant-lo estar i seguint-ho caminant, et pots trobar que al cap d'unes setmanes, uns dies, uns anys, el vegis com un dels elements més positius de la teva vida. I a la inversa, tu pots tenir alguna cosa que tothom digui, ostres, quin èxit tan fantàstic, i convertir-se en un malson i en algú que tingui un impacte molt negatiu. I és bo recordar-se'n d'això quan transites situacions en les quals et sents fracassat.
Perquè
t'ajuda a posar distància.
Això me recorda una cosa que dius en el llibre, de que l'èxit i el fracàs són dos impostors. No? No,
això, disculpeu, això és, també ho diu Rudyard Kipling al poema If.
Efectivament, no és que també ho digui, sinó que l'hi he robat virtualment.
Molt bé. No, deia, quina coincidència.
I te'n recordes del poema o d'aquest bocinet perquè la gent ho pugui saber?
Si te puedes encontrar con el triunfo y el fracaso y a ambos impostores tratar de igual forma.
A mi m'agrada molt també una frase d'en Forrest Gump que diu la vida és com una caja de bombones. Nunca sabes lo que te puedes encontrar.
Però Forrest Gump és un molt bon exemple.
Sí, per això. És un fracassat, perquè en el mateix temps és un exitós, no? De tot, de militar, de jugador de ping-pong...
Clar, i al final... Sí, jo qualsevol persona que s'aixequi pel matí i tingui la certesa d'estar estimant a les persones que vol estimar, que està fent el millor que podria fer ara i que està contribuint de la manera que ell considera més, diguem, més òptima, per mi això és triomfar. Si comencem a mesurar l'èxit en base a quants milions d'euros estic guanyant o quants metres quadrats té la meva casa, que sigui per lògica, la majoria de la gent ha de ser un fracassat.
Té molt que veure amb la satisfacció, no? El sentir-se insatisfet o frustrat o saber apreciar les coses, no? que tens.
Per mi sí, per mi l'èxit és algo completament subjectiu i interior. I una de les causes de més patiment ara mateix jo crec que és aquesta obsessió per jutjar-nos en base a el que els altres diuen.
Sí.
Les redes socials són un gran exemple.
Sí.
El dolor que es genera... Jo tinc un axioma, que és el de lenguado podrido, no? que estem cinc persones a casa sentint-nos sols i cadascú té la sensació que l'altre és superfeliç perquè està cuinant un... I no, ja està igual de sol que tu, només que penja la foto a Instagram que sembla que la seva vida sigui meravellosa, no? I dius, què estic fent jo amb mi vida? Això és el gran engany del segle XXI, no?
Senyor Giró, ja que hem parlat de ciència, hem parlat d'interior i de satisfacció,
sí.
Sempre tots nosaltres hem guanyat una carrera a la nostra vida, sempre, abans de néixer. Hem estat l'espermatozoi, l'únic que ha arribat en aquell gigantí òvul. Tots han guanyat una carrera a la nostra vida. Què opina vostè sobre els espermatozois fracassats i el guanyador?
Aquest becari s'ha llegit molt bé el llibre, eh?
A veure, duc una setmana, llegir, i perquè m'ho van regalar, perquè no tinc d'obres per comprar-lo.
Sí, senyor.
Gràcies per enviar-lo, per cert, aquí al programa.
De res. És una molt bona pregunta, perquè precisament jo no estic d'acord amb això. Precisament es tendeix a pensar que hi ha un espermatozoide que és el guanyador, no? I que tots venim d'una victòria, almenys. I la realitat, de nou, és molt més complexa i sembla indicar que no és que guanyi un espermatozoide, sinó que tots els espermatozoides creen uns fluxes que fan possible que algun d'ells arribi a fecundar l'òvul. Però la realitat és que si no hi hagués tots els altres espermatozoides, cap espermatozoide podria arribar a fecundar. El qual és molt interessant, no? Perquè ja t'està dient que la contribució és global, és coral. No, lo important no és si este llega el primer o no, lo important és que tots estan nedant i cadascú està fent una contribució, no? Per tant, de repente resulta que tots els espermatozoides poden ser triomfadors, entre comilles, jo sempre ho poso entre comilles, el triomf o el fracàs.
Ignasi,
no sé...
Sí, perfectament. Ignasi, la darrera, explica'ns aquest projecte de caixa temporal i de la cançó que vas fer per presentar la caixa.
La Timeless Box. Bueno, això és un dels invents, no? Jo sempre dic, el meu últim invent és un llibre, no? Però abans pues, he fet altres objectes, no? I bueno, pues, lo de la caixa és el que us deia abans, no? Que en un moment donat doncs, llances un producte i segueixes les pautes estàndards de vendre-li amb algú alguna cosa i quan t'ho ha comprat enviar-li. I si tens problemes, doncs intentar postergar la data d'entrega i en un moment donat doncs ja era insostenible. I em vaig trobar que a dues setmanes abans de fer l'entrega del producte ni tan sols havien pogut començar la fabricació. I clar, tenia doncs, 200 i pico, 300 persones per tot el món esperant una capsa que no era barata, a més. I bueno, doncs vaig recuperar les dotes de cantautor de quan jo tenia 20 i pico anys i vaig composar una cançó, que és la Timeless Song, on explicava doncs, el que estava passant, demanava disculpes i al final el que li deia a la gent, que és molt al final el missatge del llibre, no? Era, mireu, jo ho seguiré intentant, no tinc cap garantia d'èxit, però si voleu acompanyar-me, doncs jo seguiré intentant-ho, i si no, doncs us torno els quartos.
Ignasi, Timeless Song, que seria traduït com la cançó... que no té temps, la cançó sense temps, com ho traduiries?
Sí, timeless literalment vol dir en anglès with no beginning nor an end, o sigui que no tiene ni principio ni final.
Ni principio ni final.
Lo qual era un molt bon nom finalment per aquest producte perquè semblava que no s'acabava mai. I la Timeless Thank You Song, pues era això, era la cançó, diguem, de la Timeless Box per agrair.
Ignasi, un gust, un privilegi poder xerrar amb tu, una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer i una aferrada cap a les illes.
Una aferrada, i ara anem a escoltar la Timeless Song. Adéu, Ignasi.
Adéu.
I know it's late, I know we should already be right now delivering the timeless box you got a while ago, supporting our campaign on Indiegogo. And I'm sorry to tell you the thing did not work well at all. Oh no, it actually got worse, much worse, and timings have increased and so have come.
across. The new providers have detected some big flaws in the...
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Bon Nadal.
El Belém dins l'establia, es nota el Jesús Minyó.
Aquest Nadal tan especial el volem compartir amb tu. Envia'ns una felicitació de Nadal, un desig pel 2021 o un record d'aquest 2020 en una nota de veu al 646 93 45 01, tant de WhatsApp com de Telegram. 646 93 45 01. Passa Nadal amb Vivetres. Vivetres Ràdio desitja bones festes.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Estem a la recta final de l'Això era i no era i tenim amb nosaltres, Joana, un personatge que es troba molt fracassat, que és una eruga, a la que des que va néixer li deien que es convertiria en una gran i vella papallona.
I per què està tan trista?
Perquè després d'haver-se passat tota la vida alimentant-se bé, defensant-se dels enemics, no va aturar mai de créixer, d'haver sofert un estat de crisàlida que quasi es mor, la metamorfosi no ha resultat el que prometia.
Vaja, què ha succeït? Per què? Per què ha passat, senyora oruga?
Estic molt trista. Oh. Estic molt trista perquè...
Però pareix una senyora gran, més que una oruga, no?
Sí.
No, bueno, ja estic grisonata. Resulta que duc tota la vida menjant i menjant i menjant i creixent amb la meva forma cilíndrica. Tothom me deia, te convertiràs en una vella papallona. I finalment...
Què ha passat?
Miri com som.
Bé.
No puc ni volar. No se'n riguin, miri.
És una...
Som una lletja papallona nocturna, un verinat, un papalló marró, fosc, d'ales petites.
Quin seria el seu nom científic? El seu nom científic, quin seria?
Ni tan sols les ales posteriors tenen coloració, miri, no tenen.
Escolta.
El manco quan era eruga tenia cel·les de colorits i ara no.
Però pensi que si s'hagués convertit en una papallona d'aquestes fantàstiques, l'hagués menjat un ocell o hagués acabat en una col·lecció.
Però jo he vist per internet que hi ha papallones molt guapes a Brasil, en aquestes zones. En canvi, miri jo quina merda de papalló que soc.
Com volia ser vostè?
Jo volia ser un papilló macaón, mínim.
Un què?
Papillo macaón. Papillo macaón.
Sí. O, per exemple, jo que sé, una papillo dardanus.
Dardanus.
Me confon. O les ornitòpteres asiàtiques, que són precioses.
I què nom ara vostè, idò? Quin és el seu nom?
Respiri.
Ai, jo, Noctua Negrita.
Noctua Negrita. Sí. Pues és un nom més guapo que els altres, però... no és per res.
Som molt feo, no puc ni volar. Mira.
Noctua Negrita, perquè no li deixen.
Noctua Negrita.
Bueno, ja està. Anem a escoltar el conte per no dormir.
M'he aixecat quatre pams de terra.
Joana Castell, Xavi Canyelles, fins la setmana que ve.
Arrivederci.
Setmana que ve, que feim un programa, alerta, el darrer programa és el dia 28 de desembre.
Oh!
A mi no m'ha acomiadat.
Apolini.
Ah, val, perquè diu Joana Castells i Xavi, que no mai allà, i se'n va.
El proper dia li demanarem
sí.
Quina feina farà.
D'acord.
Fins i tot li demanarem quin és el seu oncle.
Val.
Per veure si té qualque cosa.
Podríem entrevistar el seu oncle, Ventura.
Sí. Bé, val. Bé, jo me'n vaig allà de dins, eh?
Molt bé.
Rentau-vos les mans.
I ara, com no pot ser d'una altra manera, els contes per no dormir, explicarem històries de gent fracassada que va canviar el nostre món. Per exemple, una mare soltera que depenia de les ajudes socials mentre va començar a escriure el seu primer llibre. Temps després, es convertiria en la primera escriptora multimilionària. El seu nom, com no, era i és J.K. Rowling, creadora de la saga de novel·les de Harry Potter. O una altra història, succeeix en Atenes l'any 1950, quan va néixer una nina amb una infantesa marcada per la separació dels seus pares. Ja de gran va marxar a viure als Estats Units, on es va casar amb un congressista del qual es separaria temps després. Va perdre les feines com a col·laboradora en diversos mitjans de comunicació, va escriure un llibre que va estar rebutjat per 26 editorials i a l'any 2007 va col·lapsar físicament i va patir un desmai per fatiga crònica que li va fer replantejar-se la vida. Va dissenyar un petit blog que amb el temps es convertiria en el Huffington Post. Ella és Arianna Huffington i està considerada com una de les dones més influents del món. I el darrer personatge? Ell és el fill d'una família pobra que en només 7 anys va haver de treballar al camp sense poder anar a l'escola i formant-se de manera autodidàctica. De jove va fracassar en els negocis i es va passar els següents 17 anys pagant deutes. Políticament va ser derrotat moltes vegades i amb la mort sobtada de la seva promesa va patir un col·lapse nerviós. Però la seva voluntat el va acabar convertint en una figura determinant en la història del món. Ell era Abraham Lincoln, president dels Estats Units, que va abolir l'esclavitud. I, per acabar, voldria dir aquesta frase que m'encanta, que diu «Fracassar, fracassar, fracassar, fins a la victòria». Bon vespre i força a tots.